La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La caritat no és en absolut aliena al que ha passat aquest cap de setmana des de divendres passat i fins avui mateix a l'Iraq, que ha rebut la visita del Papa Francesc. El pontífex ha defensat la pau, la concòrdia, el perdó, els cristians perseguits i, sobretot, el que és la convivència entre les religions i el diàleg. Històrica va ser la trobada de dissabte amb el gran ayatolà xiïta al-Sistani, a Najaf, i també tot el que han estat els contactes amb la destrucció d'una guerra que malauradament encara dura i que ha comportat la fugida forçada de molts cristians. El pontífex vol que aquest amor que representa Jesús vivent es trobi amb l'encontre amb els musulmans, amb altres branques del cristianisme presents a l'Iraq i a tot el món. Aquesta visita a una perifèria existencial molt important del nostre planeta, l'Iraq, marcarà, sens dubte, un abans i un després i donarà esperança a aquella acció caritativa que posa els fonaments d'una pau futura sense fronteres. Avui us proposem un programa especial amb motiu de la celebració, com cada 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. És per això que parlarem amb Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, amb Amparo Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i també amb Pepe Navarro, fotògraf internacional, actualment col·laborador de Càritas Catalunya, i que ens explicarà les històries en forma de testimonis de dones de diferents països del món que ell ha visitat i dones que també ha fotografiat. Tot plegat amb les notícies i l'agenda us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
En el Dia Internacional de la Dona que estem vivint avui, Càritas Catalunya alerta de com la pandèmia sanitària provocada pel Covid-19 està augmentant les desigualtats entre homes i dones i les greus vulnerabilitats a les quals elles s'han d'enfrontar cada dia, tant en els àmbits econòmics i social com en l'educatiu, per exemple. Els efectes de la pandèmia no són neutres pel que fa al gènere de les persones acompanyades per l'entitat catòlica. Les dones són doblement colpejades per un model estructural en el qual al flagell de les violències masclistes se sumen les desigualtats múltiples, com són l'origen ètnic, l'edat, la situació socioeconòmica, la discapacitat o la ubicació geogràfica, que impacten en les dones en condicions més precàries i augmenta el seu risc d'exclusió social. Si l'any 2020 dèiem que la pobresa té rostre de dona, aquest 2021 podem testificar, segons l'experiència de Càritas, que els efectes de la pandèmia també el tenen. En un dia tan especial com aquest, volem dedicar uns minuts del nostre programa a compartir amb vosaltres, amics oients, algunes petites històries de dones de diferents llocs del planeta. Són històries tendres, plenes de vida, plenes de sentiment. I ho fem gràcies a la companyia del fotògraf Pepe Navarro, reconegut internacionalment, i que està col·laborant actualment en un projecte de Càritas Catalunya. Senyor i amic Pepe Navarro, ja ens ha acompanyat en altres ocasions en aquest programa. Bona nit i benvingut.
Bona nit i moltes gràcies per deixar-me participar en aquest programa d'homenatge a les dones.
Vostè és un bon coneixedor de l'Àfrica i ha viatjat a molts països per fer fotografies i, a més, és voluntari de l'ONG Aigua pel Sahel. En un dels seus projectes va conèixer Mamà Àfrica. Com la va conèixer i com ens pot explicar aquesta història, per cert, fotografiada? Les imatges que avui comentem amb Pepe Navarro, aprofitem per dir-ho, es poden veure en el web caritascatalunya.cat per als que estiguin interessats. Endavant, Pepe.
Doncs bé, aquesta és una història d'unes mans, d'una senyora molt gran, molt velleta, cega, que viu en un lloc molt retirat del Sahel. I el dia que jo la vaig visitar doncs, aquell lloc, vaig sentir molt ben acollit per una gent tan humil com bondadosa, que em van voler demanar, sisplau, que abans de marxar i parlar amb ells de les seves necessitats d'un pou d'aigua, doncs fes una visita a la senyora, a la filla després, amb aquest escrit que ara llegiré, vaig anomenar com Mamà Àfrica. De fet, l'escrit es diu Les manos de Mamà Àfrica. Uh-huh. I és una història que va passar a Burkina Faso. La llegeixo.
Sí.
Gracias por visitarnos. Para nosotros es especial que tú estés aquí. Por aquí casi nunca pasa nadie. Es un honor recibirte entre nosotros. Queremos que te sientas bien acogido. ¿Tienes hambre? ¿Quieres compartir nuestra comida? Ven y siéntate. Descansa a la sombra de nuestro árbol. Pero antes, queremos mostrarte a nuestra mujer más anciana. Tiene tantos años que nadie recuerda cuándo nació. Siempre vivió en este pequeño lugar, que sigue amando mucho. Ella apenas habla y es casi ciega. Pasa todo el día sentada en la penumbra de su casa, atenta al sonido de nuestras voces y a los rumores de la noche. Nosotros la atendemos, la proveemos de todo lo necesario. Nuestro sentimiento está siempre con ella, porque ella es nuestra gran madre, parte esencial de nuestra alma, la memoria aún viva de nuestro pueblo. Ven, te llevaremos a su presencia y la conocerás. No te podrá ver, pero será feliz de saber que viniste y que te acercaste a conocerla. Pon tu mano entre las suyas para que puedas sentir tu calor y la verás sonreír.
Impressionant el que podem qualificar d'una icona, no?, de l'Àfrica que pateix i que necessita recuperar aquest somriure. Moltes gràcies per aquesta primera història que els nostres oients, com dèiem abans, poden llegir i veure pel que fa a la imatge, a la fotografia, en el web caritascatalunya.cat. I també en té una altra, oi?
Sí, és una doncs, que va aparèixer en el meu llibre Sarajevo Humano, que es va publicar l'any 1999 per l'editorial Blume, d'una nena gitana, Juliana. Una història que encara ara, passats els anys, em conmou i conmou algunes persones doncs, que la coneixen. I, per tant, si m'ho permets, és la que llegiré ara.
Endavant.
Juliana tenia 9 anys i se sentia major. Había pasado más de la mitad de su vida sufriendo los efectos de la guerra entre serbios y bosnios. Se había acostumbrado tanto a la locura de su situación que su única vida real la vivía en sueños. Lejos de los hombres perdidos y de las mujeres solas, lejos del gris negro, de la tristeza y la destrucción. Me encontró en la calle. Era de noche y yo caminaba de regreso a mi casa. Mientras caminaba, sentí que alguien tiraba de los bajos de mi pantalón. Al bajar la mirada, me encontré con sus ojos y su mirada de conejo triste. Con la mano abierta, me pedía dinero. Así entró en mi vida esta niña mendiga, hija y nieta de gitanos, capaz de asustarme hasta lo indecible con su desparpajo y sus lecciones de vida aprendidas. Se movía tan como un pez entre las aguas revueltas de la ciudad de Sarajevo. Era capaz de nadar de un salto desde un portal del centro hasta una cafetería del otro lado de la ciudad. Y en todas partes aterrizaba como un ave de paso que solicitara permiso para repostar combustible. Sacaba una mano sucia del interior de su cuerpo a menudo y la extendía hasta la nariz de cualquier mayor. Pero de casi todas partes la echaban. Le decían a gritos que se fuera. Le recordaban sin sutileza que en las ciudades que han sufrido una guerra, los niños no son tan niños como en las otras ciudades que mantienen intactos sus monumentos y sus ilusiones. Y aunque Juliana insistía, casi siempre había alguien capaz de asustarla con un grito muy alto y una mirada casi feroz. Mis ojos fueron testigos de eso en más de una triste ocasión. A casi todas las horas que había entre la tarde y la noche, la podías encontrar en la calle más céntrica, rodando con sus alas abiertas entre los pies de los que iban de un lugar a otro lugar. A veces la acompañaba su hermano, 5 años mayor y tan gitano como ella. Los dos estaban allí para solicitar la pequeña caridad de los que habían sufrido el acoso de unos locos y el olvido de un mundo. Más de una vez los acompañé de regreso a su casa, un nido de ladrillo y agujeros en el que ellos dormían y su abuela cocinaba en un hornillo de petróleo. El nido carecía de ventanas, de muebles, de camas y hasta casi de suelo firme. Se ascendía hasta él por unos restos de escalera y se entraba por una puerta agujero. En su interior había mantas extendidas, algunos utensilios de caminante y el olor de la pobreza. Allí dentro, Juliana y su hermano soñaban cosas imposibles mientras su abuela me brindaba café y agradecía mi presencia. En una de las mañanas que yo les visité, Juliana me confesó su deseo secreto de llegar a ser una vendedora de pañales para los bebés recién nacidos y de frutas y verduras frescas para todo el mundo. Siempre que hablamos de sueños, me habló de su madre, perdida en los brazos de un hombre misterioso que vino como el viento, la enamoró y se la llevó deprisa. A Juliana le dolía en el alma estar creciendo lejos del calor de su madre. Deseaba a toda costa una madre. Deseaba tenerla, aunque tuviera que inventarla. Tenía claro que los niños sin madre son menos niños. Sabía que esa es una verdad tan grande que no hay nada que pueda cambiarla. Ni la locura de los hombres, ni su falta de consideración hacia los ángeles pequeños, ni su falta de ternura, ni la guerra con la que se comunican entre ellos una y otra vez, ni la ausencia de lluvia o la falta de nieve, ni toda la magia del mundo. Nada era tan valioso para Juliana como el abrazo y un beso de buenas noches de una madre.
Una història també impactant, aquesta que ens ha transmès ara Pepe Navarro, fotògraf internacional. I bé, ens queda agrair-li la seva participació. Suposo que aquestes dues formen part d'una gran pel·lícula que es podrien fer amb les seves imatges de dones, oi? Amb els seus viatges, especialment per terres africanes, oi?
Sí, africanes i no africanes. He estat testimoni moltes vegades, lamentablement encara avui, dels abusos, a vegades psicològics, a vegades físics, als que somet a les dones. A Àfrica, per exemple, doncs, sense que aquests abusos siguin massa clars, està clar doncs, que la presència de les dones és el que garanteix l'equilibri i el benestar familiar. Són les que més pensen, les que ho fan tot, des de primer del matí fins al vespre. No vol dir que els homes no treballin, també ho fan. Però les grans protagonistes són realment les dones. I moltes vegades troba a faltar realment una equitat, no? Una distribució de les tasques familiars d'una manera molt més equitativa.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Pepe Navarro, fotògraf internacional. Tindrem ocasió de tornar a compartir amb vostè històries humanes. Avui han estat principalment de dones. Una abraçada, enhorabona per la feina que fa i també gràcies per aquesta col·laboració amb Càritas Catalunya. Recordem, al web caritascatalunya.cat es poden trobar històries i imatges de Pepe Navarro. Fins una altra.
Fins una altra i sempre molt de gust amb vosaltres. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas alerta, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, sobre el fet que la pandèmia sanitària provocada pel Covid-19 està incrementant les desigualtats entre homes i dones i les greus vulnerabilitats a què elles s'han d'enfrontar cada dia tant en els àmbits econòmic i social com en l'educatiu. A través de la seva àmplia xarxa de programes de suport i escolta, com ara centres de dia, recursos residencials i serveis d'atenció, entre d'altres, Càritas és testimoni del fet que la pandèmia ha disparat les dificultats de les dones acompanyades per accedir a una vida digna, alhora que minven encara més les oportunitats de triar el seu propi projecte de vida a causa de les barreres que impedeixen el seu desenvolupament personal i laboral. Els efectes de la pandèmia no són neutres pel que fa al gènere de les persones acompanyades per Càritas. Les dones són doblement colpejades per un model estructural en el qual el flagell de les violències masclistes s'assumen les desigualtats múltiples, com ara l'origen ètnic, l'edat, la situació socioeconòmica, la discapacitat o la ubicació geogràfica, que impacten en les dones en condicions més precàries i augmenta el seu risc d'exclusió social. A través de la xarxa internacional de Càritas i del suport que Càritas Espanyola ofereix a tercers països, a la feina amb dones vulnerables que desenvolupen les Càritas nacionals, es constata que les dones tenen llocs de feina de més precarietat, no només pel que fa al salari, sinó també a condicions laborals, inestabilitat o vulneració de drets, a més d'una probabilitat més gran d'estar ocupades en el sector informal. Les dones, a més, afronten desavantatges d'accés igualitaris per a les mateixes prestacions socials, conformen la majoria de les llars monoparentals i són les principals sustentadores de les cures familiars. Davant la celebració del 8 de març, en un any en què la pandèmia sanitària ha aguditzat encara més les desigualtats, especialment les de gènere, l'entitat catòlica vol posar l'accent en la necessitat d'un canvi de mirada a favor de la igualtat, que tingui en compte alguns elements clau des de la seva experiència. Càritas alerta que les llars monoparentals es troben amb més risc de pobresa i exclusió, que la salut, la neteja, les cures, l'alimentació, el petit comerç de proximitat, que tenen en comú el seu caràcter essencial en temps de crisi, són professions eminentment feminitzades, que les dones tenen més probabilitat d'estar exposades a virus, que la discriminació racial i ètnica és una altra de les barreres a què s'enfronten moltes dones, com és el cas de les dones migrants i racialitzades, les quals majoritàriament realitzen treballs essencials per al sosteniment de la vida, com les cures de persones grans i dependents i de nenes i nens, neteja, agricultura o alimentació, entre d'altres. En aquest Dia Internacional de la Dona, Càritas insta les administracions públiques, els responsables polítics, els agents econòmics i socials, la comunitat cristiana i la societat en el seu conjunt a promoure i posar en marxa plans de resposta a l'actual crisi, que és sanitària, social i econòmica, que abordin les repercussions de la pandèmia en funció del gènere, promovent una educació en igualtat amb l'objectiu d'erradicar la transmissió intergeneracional de la desigualtat de gènere en la qual es basa el nostre actual sistema. Càritas Diocesana de Lleida va posar en marxa al febrer la campanya Construïm una llar, amb l'objectiu de recaptar fons per un habitatge que havien recuperat després d'un temps sense accedir-hi. Una vegada més, la solidaritat i el compromís de moltes persones identificades amb la tasca de l'entitat catòlica s'ha posat de manifest en aquesta crida i s'ha pogut aconseguir una quantitat superior als 3.500 euros, xifra que s'invertirà íntegrament en la millora de l'habitatge. D'aquesta manera, amb els recursos obtinguts, es podrà equiparar adequadament la cuina, es podrà moblar tot el que són els espais de convivència i també hi haurà la possibilitat de proveir les habitacions de les condicions necessàries per al descans. Des de Càritas Lleida agraeixen l'esforç de tothom qui ha pogut posar el seu granet de sorra per fer possible el naixement d'una nova vida en un raconet de la ciutat, de la capital del Segrià, que permetrà a una família de 7 membres disposar d'una llar adequada per viure-hi. Càritas d'Urgell ha implementat un sistema de gestió, qualitat i millora contínua. És una norma de sistema de gestió de la qualitat que es pot certificar per certificadores com ara SGS. Aquesta norma, que té un codi propi, es va actualitzant amb els anys i és la norma 9001-2015. Aquesta és l'última actualització. Els països que aproven aquesta norma són 195. És per això que la seva importància és a nivell mundial i no caduca amb els anys. La norma ISO 9001-215 té sempre com a enfocament central el client i les seves expectatives. L'objectiu principal dels sistemes de gestió de qualitat és assegurar la satisfacció dels clients complint amb les seves expectatives. Com a signe de compromís amb la comunitat i les persones vulnerables, des de la direcció de Càritas d'Urgell i des de tota l'organització, implanten i mantenen un sistema de gestió i qualitat en base a la norma d'abast en l'acció social, la participació comunitària i la sensibilització en els centres de la Seu d'Urgell i Balaguer. Per complir amb aquest compromís, Càritas d'Urgell aplica una política de qualitat que es basa en aquesta idea que ara comentem. Fomenta la seva acció en l'acollida i l'acompanyament de les persones vulnerables i excloses a través de programes i projectes amb objectius definits i valora l'impacte que tenen en les persones que hi participen. També realitza el seguiment de les expectatives i satisfacció de les persones que participen del projecte, com ara donants, entitats amb cor, voluntaris, participants dels diferents projectes i de totes les parts interessades, alhora que es compromet a donar compliment a aquestes expectatives i a incrementar la satisfacció. Igualment, treballa enfocada en processos i també per la millora contínua, per incrementar l'eficàcia i l'eficiència i la satisfacció dels destinataris dels seus serveis. Compta amb un equip de persones formades i treballa en el desenvolupament continuat dels seus coneixements i les seves competències. L'entitat també busca l'eficiència en la gestió dels recursos econòmics i materials tant de procedència pública com privada, alhora que compleix amb els requisits de la normativa vigent aplicable a les activitats i compta amb infraestructures físiques i tecnològiques que permeten millorar i adaptar diferents projectes i desenvolupar-los amb qualitat. Tots els agents de Càritas d'Urgell es comprometen a treballar amb aquests principis de qualitat. Un grup de treball del Centre Especial de Treball Grapats va realitzar el 12 de febrer passat una visita d'intercanvi a diverses empreses del sector de la bugaderia a la localitat de Vic. Es va intercanviar amb un centre especial de treball d'aquesta regió on es realitzen tasques de bugaderia a nivell industrial i es va constatar in situ l'ús de les noves tecnologies amb la finalitat d'aconseguir més eficiència i un millor resultat en el servei. D'altra banda, va ser visitat el centre de producció de Girbau per conèixer les noves línies de producció i els seus avantatges per al servei de la bugaderia, de la mateixa manera que es va poder constatar la cartera de serveis que ofereixen, no només en el pla productiu, sinó també en el formatiu. Seguim encara repassant l'actualitat de la setmana. La bugaderia industrial de la Fundació Formació i Treball a la delegació del Garraf s'ha transformat el darrer any, el 2020, millorant les seves instal·lacions i incorporant nova maquinària. Aquesta renovació respon a una estratègia de millora tant del servei com de la qualitat de la feina dels equips i els espais de formació per a les persones en itineraris d'inserció. Entre els canvis que s'han implementat hi ha l'ampliació dels espais. La bugaderia compta ara amb una nau de 1.000 metres quadrats, duplica la superfície de 500 metres quadrats del 2019, on l'activitat de manipulació de la roba passa d'un espai de 300 metres quadrats a 600. Aquest augment ha permès generar un recorregut d'entrada de roba bruta i un altre de sortida de roba neta, així com la col·locació d'una nova calandra, una planxadora, que agilitza la capacitat de resposta i la fiabilitat del servei. També s'ha renovat la instal·lació de gas per garantir el funcionament eficient de tota la maquinària. Aquesta renovació s'ha fet gràcies a l'aportació de la Fundació Roviralta, que dona suport des de fa anys a diversos projectes de la Fundació, entre ells l'Escola d'Hostaleria i els circuits de selecció de residu tèxtil. Abans de la pandèmia, els clients principals a qui donava servei la bugaderia pertanyien al sector de la restauració i l'hostaleria. L'esclat de la crisi va portar la bugaderia a canviar la seva activitat. En plena pandèmia, donava servei a hotels, amb persones confinades, laboratoris clínics i residències d'avis, on la rentada de roba blanca era clau per a la higiene de les persones amb un alt risc de contagi. Després d'aquests mesos d'estat d'alarma, el servei s'ha reestructurat i ara els clients principals són residències, laboratoris i empreses que usen roba de treball. Les previsions de la bugaderia per als mesos vinents s'enfoquen a la millora progressiva del sector hoteler, alhora que desenvolupa plans d'acció en el sector sanitari, les residències i les empreses amb uniformitat. Aquesta línia de negoci amb impacte social es manté com a generadora de llocs de feina d'inserció que permeten la millora de les competències i les habilitats de les persones que hi treballen, a fi de fer el salt al mercat laboral ordinari. I acabem explicant-vos que durant aquest curs 2020-2021 el programa Joves amb Valor s'ha fet present en centres educatius d'arreu del territori per explicar diferents realitats amb què treballa Càritas Diocesana de Lleida. Consum responsable, antirumors, processos migratoris i projectes amb metodologia, aprenentatge, servei. Aquestes són algunes de les temàtiques que s'han treballat a més d'una vintena de grups d'adolescents que tenen entre 13 i 18 anys d'edat. En alguns casos s'ha pogut dur el testimoni de Càritas dins les programacions curriculars d'algunes de les assignatures obligatòries. Des del programa es considera molt important sensibilitzar la població més jove sobre les diferents realitats amb què es conviu per poder, entre tots, avançar cap a societats socialment més justes.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Càritas, mitjançant la seva àmplia xarxa de programes de suport i escolta, entre ells centres de dia, recursos residencials i serveis d'atenció, és testimoni del fet que la pandèmia ha disparat les dificultats de les dones acompanyades per accedir a una vida digna i també fan més escassos el que són les oportunitats de triar el seu propi projecte de vida a causa de les barreres que impedeixen el seu desenvolupament personal i laboral. Per aprofundir en aquesta situació, avui ens acompanya en el programa La Veu de Càritas Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola. Senyora Natàlia Peiro, un plaer comptar amb vostè. Bona nit.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Ignasi, y para todos los oyentes de Radio Estel. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros un día tan especial como este.
Muchas gracias y gracias a usted por atendernos. ¿A cuántas mujeres acompañó la Confederación de Cáritas Española en el año 2019, tanto en el conjunto de España como en los países empobrecidos?
Bueno, efectivamente, Cáritas acompañó durante el año pasado mujeres en muchos lugares del mundo. La verdad es que los datos a nivel internacional no son tan precisos, pero Cáritas acompaña a 48 países en el resto del mundo. Y bueno, pues es especialmente importante pues muchos proyectos que estamos llevando a cabo en relación a formación de mujeres, en relación al trabajo con mujeres indígenas, y observamos en muchísimos de estos países cómo las mujeres son la clave para la transformación de muchas sociedades y necesitamos fortalecer su liderazgo, su autonomía y su participación. En España sí que tenemos datos más concretos y en el año 2019 se han acompañado más de 80.000 mujeres en situación de exclusión social, a través de diferentes programas de prostitución, de trata, programas también de familia. Y hay también 9.700 mujeres que sí que han participado en proyectos específicos de atención especializada hacia ellas. O sea que, pues, un elevado número de mujeres, la verdad.
En definitiva, podemos decir que el COVID-19, la COVID-19 también tiene rostro de mujer.
Nosotros siempre llevamos todo el año diciendo que es verdad que aunque es una pandemia global, una pandemia que nos ha afectado a todos, vemos que son efectos que, como no puede ser de otra manera, pues se ceban también en las desigualdades estructurales que ya existen. Y esto pasa en todo tipo de desigualdades y no son neutros tampoco, ni están siéndolo en cuanto al género de las personas que estamos acompañando. Vemos que las mujeres en muchos casos han sido doblemente golpeadas porque existe pues un modelo estructural que ha permitido que esta pandemia pues sea más difícil para mujeres que sufren violencias machistas, para mujeres sobre todo que son migrantes, para mujeres jóvenes, para mujeres que tienen una situación socioeconómica difícil o la discapacidad, aumenta muchísimo el riesgo de exclusión social y vemos que las mujeres están más representadas en los círculos de pobreza. O sea, que sí que podemos decir que, como cualquier otra crisis, tiene un rostro de mujer, afecta y tiene unos efectos mucho más fuertes en las mujeres que son más vulnerables y en esta pandemia también.
Estem parlant amb Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, també un exemple, un testimoni de dona en un lloc de molta responsabilitat a l'entitat catòlica. Quins són, senyora Natàlia Peiro, els principals desavantatges que pateixen les dones en diferents àmbits, com ara el treball, l'accés a les prestacions socials o la igualtat d'oportunitats?
Bueno, son muchísimas las desigualdades. Desde nuestra experiencia en el trabajo diario, vemos que las mujeres ostentan los puestos de trabajo en general de mayor precariedad, no solamente respecto al salario, de lo que a veces se habla, sino también de las condiciones y de los tipos de trabajo. Son trabajos en los que en general hay mayor inestabilidad. Las mujeres también tienen más representación, o sea, tienen más probabilidades al ser mujer de acabar trabajando en un sector informal. Hay algunos sectores como el de las empleadas de hogar que está muy feminizado y que Cáritas acompaña mucho en su día a día. Y luego, bueno, pues por el hecho de esa carrera profesional o esa experiencia profesional más inestable y más vulnerable, pues a veces las prestaciones sociales, tanto en la jubilación como en el desempleo, pues son también peores que las que pueden recibir porque han tenido una vida laboral un poco más entrecortada. Uh-huh. En este año en concreto hemos visto que ha habido mujeres que han sentido mucha mayor presión en términos de pandemia. Han sido los hogares monoparentales, mujeres que han tenido que elegir en muchas ocasiones el poder seguir acudiendo a su puesto de trabajo o cuidar a los niños que dependían de ellas. Son las mujeres las más representativas y las que más cargan, en definitiva, con esos cuidados familiares. Y en esta pandemia, tanto por protección como por confinamiento, como por el trabajo a distancia o la educación a distancia, las mujeres han tenido que cargar mucho con esa mayor necesidad de cuidados, que se ha hecho muy importante, pero como pasa en tantas ocasiones, no tan reconocida como necesaria.
I senyora Natàlia Peiro, davant la celebració avui d'aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, en un any en què la pandèmia sanitària ha aguditzat encara més les desigualtats, especialment les de gènere, Càritas vol entrar sobretot en la necessitat d'un canvi de mirada a favor de la igualtat, que tingui en compte alguns elements clau de la nostra experiència. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cómo nos los resumiría?
Pues yo creo que nosotros la mirada la tenemos que poner en las mujeres más vulnerables, en las que acompaña Cáritas cada día. Mujeres que han estado durante este año más expuestas al virus y al contagio porque son las que más tienen trabajos en el sector sanitario y han trabajado muchísimo en la primera línea de atención, enfermeras, comadronas, auxiliares sanitarias, personal de servicio de limpieza de muchos establecimientos de salud, también personal de los supermercados y de otros trabajos esenciales, mujeres que se han encargado del trabajo de cuidados, un trabajo a veces invisibilizado y no reconocido, y no solamente el cuidado a sus familiares, sino también el cuidado a personas mayores o a niños o a menores que estaban en sus propias casas. Bueno, yo creo que han estado expuestas también a ese transporte público al que mucha gente queríamos evitar en las ciudades. Así que yo creo que tenemos que cambiar la mirada, especialmente en poner esos cuidados que están basados muchas veces en esa desigualdad de género, pues poner atención en ese sistema de cuidados. Uh-huh. Un sistema de cuidados que es imprescindible, pero que tiene que ser más visible, que tiene que ser más reconocido y que se tiene que poner encima de la mesa el cómo se está realizando. Tanto dentro de las familias como en el sector económico, pues cómo se reconoce, cómo se paga, cómo se protege, porque hemos visto que es una cuestión pues necesaria e imprescindible y que no se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que esa sería la mirada principal, la de cómo estamos sosteniendo el cuidado de la vida de nuestros mayores, de nuestros niños, y cómo lo estamos haciendo a nivel de toda la sociedad.
També hem assistit, senyora Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, a un increment de les situacions de violència en l'àmbit familiar, oi? És així?
Claro, nosotros lo que hemos visto a través del acompañamiento de mujeres que ya eran víctimas de violencia, hemos constatado que se están doblando o triplicando las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres y de sus familias. Porque en las casas en las que ya se sufría esa violencia machista, se han agravado normalmente las dificultades económicas en estos meses y por eso también se ha tensionado las relaciones familiares, esas relaciones que hemos visto reflejadas en el confinamiento y de las que hemos querido sacar aprendizajes positivos, en una situación de violencia se convierten en muy complicadas. Entonces, muchas de estas mujeres, además, han visto cómo retrocedían en sus procesos de recuperación. Muchas mujeres han ahondado en el deterioro de su situación emocional. Yo creo que la salud mental es otro de los temas muy importantes a destacar como consecuencia de esta pandemia, y ese confinamiento domiciliario no ha ayudado a estas mujeres a poder seguir recuperándose y afrontar su vida de otra manera, y pues ese miedo y esa violencia.
I estem davant, estem davant d'un retrocés global de la situació de la dona també a nivell mundial?
Eso tendremos que analizarlo muy bien, pero yo creo que si vemos que las mujeres y las niñas han sido sin ninguna duda las más afectadas por esta crisis mundial, por su posición, por su papel en la sociedad, lo que nosotros queremos es que sean también el pilar fundamental para la recuperación y para la construcción de un mundo más justo. Todas las mujeres que acompañamos, lo decía antes poniendo ejemplos de cooperación internacional, pero todas las mujeres que acompañamos tienen una gran capacidad de liderazgo, suelen ser líderes en sus familias, tienen gran capacidad de autonomía y quieren ser protagonistas de ese desarrollo. O sea que yo creo que si seguimos fomentando un modelo de sociedad que esté basado en la igualdad, tanto en el hogar como en las comunidades, como en la vida política, lo que haremos es que sean también el motor de ese cambio y el motor de una sociedad más igualitaria y más justa.
Y finalmente, en un minuto, si puede ser, Natàlia Peiro, ¿qué reclaman ustedes desde Cáritas Española al gobierno y a la comunidad política para mejorar la situación de la mujer aquí, en España?
Para nosotros, yo creo que poner en marcha los planes de respuesta a la actual crisis sanitaria y social y económica, que consideren también cuáles han sido las repercusiones de la pandemia en función del género, porque ha habido muchas mujeres que han tenido más riesgos, más dificultades y más pérdidas en su trabajo, promover, como siempre, una educación en igualdad, aprovechar esta crisis para que se genere una oportunidad para transformar el sistema global de cuidados en nuestro país, que creemos que es una de las cosas en las que más que al final son causa y consecuencia a la vez de la desigualdad. Así que yo creo que urgimos a que se ponga en las políticas públicas a las mujeres y a las niñas en el centro, para observar también cuáles son sus dinámicas de exclusión social y, revertirlas. Es un momento muy importante porque hay muchísimas dinámicas de exclusión que se pueden afianzar y se pueden consolidar y pueden estar reforzando la desigualdad, y en lugar de avanzar, que nos hagan retroceder. Así que cuidados, educación en igualdad y mirar cuáles son las políticas que pueden revertir esa afectación más alta que han tenido las mujeres en este proceso de pandemia.
Moltíssimes gràcies, senyora Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, per haver-nos acompanyat. Avui Càritas amb nom de dona, també amb la secretaria general a les diòcesis espanyoles. Una abraçada i fins una propera ocasió. Encantats de tenir-la amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Avui dia constatem també la importància de la dona en un camp que tradicionalment estava ocupat també per homes. Ens referim al dels mitjans de comunicació. Per parlar d'aquesta situació, comptem avui amb Amparo Gómez, delegada de mitjans de comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Un plaer, senyora Amparo Gómez. Bona nit.
Bona nit. Com esteu?
Quan va començar vostè a treballar en l'àmbit de la comunicació i en quins mitjans?
Bé, com a primera formació jo he estudiat filologia, però podríem dir que hi ha hagut una evolució en allò professional de la paraula com a expressió a la paraula com a eina de comunicació. Per tant, bé, jo des del 2004 treballo a la revista Ciutat Nova, que publiquem el moviment dels foculars, del qual jo també faig part, i fins ara, encara ara, amb diverses funcions i diverses responsabilitats. També amb un equip de persones dels foculars vam estar col·laborant amb aquesta casa, a Ràdio Estel, amb el programa En Clau de Fraternitat, un programa setmanal de mitja horeta que vam estar fent durant 3 temporades i que després no va poder seguir per motius personals, familiars. I després també treballo a la comunicació institucional, sí, al Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
I quan va iniciar Amparo Gómez el seu treball com a delegada de mitjans de comunicació del Bisbat de Sant Feliu i en què consisteix la seva feina diària?
Bé, vaig començar a treballar a la delegació al setembre del 2007, tenint a mossèn Josep Torrente com a delegat. Després, al novembre del 2014, va haver una reorganització al Bisbat. Al Josep li van demanar un altre servei i a mi el bisbe Agustí Cortés em va proposar d'assumir el servei de delegada diocesana de mitjans de comunicació. I la feina diària doncs, té a veure sobretot amb la comunicació cap en fora, vull dir, vers els membres de l'Església diocesana i més enllà, vers la societat del territori. Tot això es vertebra doncs, al voltant de l'edició setmanal del Full Dominical, l'actualització de la pàgina web, la gestió del Twitter, la newsletter setmanal que fem, InfoPlus BCF, la gestió del canal YouTube. Ahir mirem de ser presents, no és que som superactius, però mirem de fer vídeos testimonials, divulgatius, les retransmissions durant la pandèmia.
Ens acompanya Amparo Gómez, delegada de mitjans de comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. La Facultat de Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna, d'altra banda, fa anys que ofereix una formació especialitzada de postgrau en comunicació i religió a l'era digital. Aquest curs combina la tríada comunicació, religió i noves tecnologies. I ho fa amb més d'una trentena de professors i professionals especialitzats en aquesta temàtica, com ara el periodista vaticanista italià del diari Il Corriere della Sera, Luigi Accattoli, també Letizia Soberón, membre de la Secretaria per a la Comunicació de la Santa Seu, el director editorial de l'ETEIA, Jesús Colina, o l'expert en cibertecnologia, Antonio Spadaro, jesuïta, entre molts altres. En aquest curs es formen professionals competents en comunicació i imatge pública d'entitats eclesials i religioses. També s'hi exploren les noves possibilitats comunicatives que ens ofereix l'entorn digital per transmetre el missatge religiós i institucional. Precisament Amparo Gómez, que ens acompanya avui, va ser alumna d'aquest curs de postgrau. Què li va aportar com a professional de la comunicació a aquest curs?
Molt, la veritat, molt, sí. Abans havia fet altres formacions periodístiques, un parell de postgraus en periodisme de revistes i en periodisme de proximitat, l'autònoma, però el diploma d'especialització universitària de Blanquerna, que vaig cursar en l'edició del 2015-2016, bé, combina la comunicació institucional, l'àmbit religiós i les noves tecnologies, com bé has dit. Per tant, un bon còctel, no? Aquest últim camp del món digital està en contínua evolució, per tant, jo crec que certs coneixements que vaig estudiar fa 5 anys, diguéssim, ja estan superats. Podria tornar a cursar el postgrau, no? Jo recordo sobretot que em va aportar un ampli ventall de coneixences, professors, de relacions que m'han enriquit personalment i professionalment, i entre aquest paquet de relacions també, especialment, les construïdes amb els companys i companyes estudiants de la nostra promoció.
Senyora Amparo Gómez, què aporten les dones periodistes a la informació d'avui dia? Ja podem dir una mirada de dona diferent de la dels homes?
Crec que sí, tenim una mirada diferent en allò professional i en la vida en general. Constitutivament som diferents, homes i dones, psicològicament, físicament, emocionalment, i tot això dona com a resultat una mirada diferent. Diria que hi ha en nosaltres, dones, una predisposició major a l'acollida i a l'empatia, i això es pot notar a l'hora d'acostar-se a un entrevistat, per exemple. Però bé, allò de la diversitat jo crec que és quelcom molt ampli. Les mirades diferents també ens les aporten les diferències d'edats, més joves, més grans, de provinença cultural, geogràfica, familiar... O sigui que al final són molts els eixos de diversitat, no només el d'home-dona.
La comunicació a les entitats religioses s'ha anat professionalitzant progressivament. Quina és la situació actual?
No tinc dades estadístiques, però sí que és cert que hi ha diferència, o sigui, hi ha un grau de professionalització progressiva, sí, sí. Una anècdota, si vols, quan ens reunim anualment els delegats de mitjans de comunicació de les diòcesis convocats per la Conferència Episcopal Espanyola, l'Assemblea de Delegats, moltes persones que venen a fer-nos una xerrada, una formació, que són del món professional de la comunicació però no tenen massa vinculació de vegades amb l'Església, normalment queden sorpresos, gratament sorpresos, de la quantitat de laics i laiques que tenen al davant com a auditori. Molts menys clericmans dels que es pensen trobar, saps? Per tant, això crec que és significatiu de la professionalització.
Una realitat sempre canviant, la dels professionals de la comunicació, sens dubte. Bé, entre els responsables i les responsables de comunicació de les entitats religioses, cada cop hi ha més dones. Què estan aportant vostès, les dones, a la comunicació institucional religiosa?
A les diòcesis de la Tarraconense, ara mateix som 3 dones com a delegades diocesanes. I en moltes congregacions religioses, sí, hi ha de homes i de dones, hi ha dones i laiques en els equips de comunicació. Jo crec, o sigui, és que és, això no tinc massa dades estadístiques, però jo crec que l'important és que hi hagi gent competent, siguin homes o dones, en aquest àmbit, no?, professional. I el que és cert també és que hi ha moltes dones competents, per tant, amb opció a estar ahí.
I finalment, senyora Amparo Gómez, sovint entre els especialistes i les especialistes en comunicació religiosa s'ha produït un cert debat sobre la necessitat de disposar de mitjans de comunicació propis o bé treballar per la transversalitat de la comunicació religiosa als diferents mitjans existents. Quins pros i contres veu vostè en cadascuna d'aquestes opcions?
Em resulta una mica difícil respondre la veritat. Jo, a veure, diria 2 idees. Una, que la comunicació religiosa, el periodisme religiós, no està massa considerat en el món de la comunicació en general. I jo crec que té dret a tenir un espai propi en els mitjans. Hi ha política, hi ha economia, esports, cultura... Doncs també religió, per què no? És un component més de les persones i de la societat. I és clau, és una clau per entendre moltes coses que passen al món. Per altra part, també dic, jo sempre recordo sovint una idea fonamental, que és que el factor comunicació ha de formar part dels processos de presa de decisions des del principi en les institucions. Per tant, això es pot dir molt curt així: comunicar també és governar. Per tant, amb això vull dir que això, per fer això, pot ser molt important, és una eina, els mitjans propis de les institucions religioses. Però sobretot és aquesta xip de considerar la comunicació com un element clau, no un afegit al final, sinó que fa part de la pròpia vida de la institució religiosa.
Senyora Amparo Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, també vinculada al moviment dels Focolars, per aquesta aportació que ens ha fet dins el programa especial de la Veu de Càritas a Ràdio Estel amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Que vagi bé i fins una altra. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
La Veu de Càritas. L'agenda de Càritas.
Demà al matí, de 10 a 12 i en format online, Càritas Diocesana de Barcelona farà una sessió informativa sobre voluntariat. També demà dimarts, igualment en format online, des de 6:15 de la tarda i fins a 8:15, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Ecologia Emocional fan un taller organitzat per aquestes dues entitats sobre ecologia emocional per a personal docent i no docent de la comunitat educativa, amb l'objectiu d'omplir l'impacte emocional de cadascú i trobar eines per reprendre la vida professional amb serenor. I una previsió també per aquesta setmana: aquest dimecres, de 9:15 del matí a 12:15 del migdia, al carrer Topete, número 23 de Terrassa, Càritas Diocesana de Terrassa organitza i acull un curs sobre l'atenció a les persones des del sentit i el valor de les recepcions a Càritas. Serà aquest dimecres, dia 10, i també el següent, el dia 17, tot a càrrec de Jaume Casasses, formador de l'Escola de Formació del Voluntariat, i de Mercè Mores, cap del Departament de Voluntariat i Formació.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Hem arribat ja al final d'aquesta edició de la Veu de Càritas dedicada especialment a la dona, en el Dia Internacional de la Dona. Dos apunts molt breus. Es va celebrar ahir, com cada primer diumenge de març, el Dia d'Hispanoamèrica. Ha estat una oportunitat, novament, per recordar els lligams missioners que uneixen l'Església d'aquí i d'Europa en general amb el continent americà, com també els qui viuen en aquestes terres. El lema ha estat "Amb Maria, units en la tribulació". En aquesta jornada dedicada als missioners espanyols que viuen a Hispanoamèrica, s'ha volgut expressar la proximitat a ells i posar-ho tot sota el mantell de Maria, mare que pateix amb els qui pateixen. I també avui, a més de ser el Dia Internacional de la Dona, també és la festa de Sant Joan de Déu. L'iniciador d'un orde hospitalari ben conegut a casa nostra, amb una gran obra social, és també el patró dels bombers. Va salvar els pacients de l'Hospital Real de Granada durant un incendi, motiu pel qual va ser triat per aquest patronatge. Tenim aquí a Catalunya un capellà dels bombers, Josep Lluís Fernández, també bomber de professió. Recordem avui especialment aquests grans servidors de la societat, els bombers, que multipliquen els seus esforços en temps de pandèmia, el que vivim. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, amb la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Tornem dilluns vinent a les 8 aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.